del món rural. Aquest va ser l'inici de tot el projecte.
I pel que fa al temps, matí assolellat, mentre que a partir del migdia els núvols aniran a més i plourà al Pla de Lleida i al Pirineu. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, amigues i amics, com esteu? Què tal? És un moment per parlar de senderisme, d'excursionisme i de viatges. I això és el que fem al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local. Com que tan sols tenim 25 minuts per endavant, ens hi posem ràpid, però no podem deixar de banda el sumari dels tres continguts que hi ha en aquest capítol 406. Cossetània és el nom d'un editorial amb seu a Valls que disposa de diverses col·leccions relacionades amb el senderisme, el turisme i la natura en general. Es tracta d'Azimut, Croma, Guies Insight i Excursions amb nens, més de 180 títols diferents. Avui hi posem el punt de mira i en parlarem amb el seu director, el Jordi Ferrer. Caminarem una mica amb el Xavi Tió. Complim el sisè capítol dedicat al cicle de pandèmia. Avui pujarem a un punt emblemàtic de la Serra de la Taix, el que es coneix com la Creu de l'Aragall, com sempre amb la seva explicació, descripció i fitxa tècnica. I en qüestió de viatge som immersos de ple en el desplaçament que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi a Benín i a Burkina Faso. Tercer capítol, que ens transportarà a llocs tan especials com ara una ciutat lacustre, un museu dels esclaus o un temple farcit de pitons. Per més detalls haureu d'esperar la part final d'aquest programa. Sense més preàmbuls, comencem. Us apunteu? Doncs va, que marxem. El territori és molt gran, els punts d'interès immensos i les opcions de recórrer-lo infinites. Però de vegades el problema és triar bé, seleccionar la millor opció entre totes. I en aquest sentit sempre va bé algú que ens faci un petit cop de mà, que ens orienti. Dit i fet, o potser hauríem de dir dit i imprès, perquè avui coneixem un editorial que ja acumula 25 anys de vida i que ens fa una mica més fàcil la tria pel nostre temps d'aire lliure. Es tracta de Cossetània Edicions. Nascuda a la ciutat de Valls l'any 1996, Cossetània és una editorial molt arrelada amb la terra i amb la seva llengua. Ho fa palès ja en el seu nom, que homenatja als cossetans, l'antiga tribu ibera que vivia al Camp de Tarragona. Tot i ser una editorial generalista, s'especialitza en algunes temàtiques, entre les quals hi figuren l'excursionisme, la natura i el turisme. I qui ens ho explica és en Jordi Ferrer, que és el responsable de Cossetània Edicions i director general del grup Nou Editors.
I nosaltres som un editorial de tipus generalista, però especialitzat en unes temàtiques concretes, una de les quals és l'excursionisme i la natura, la cuina i les tradicions i el llibre de divulgació. Evidentment, la natura i l'excursionisme és una línia importantíssima des de primer dia.
En 25 anys de vida, Cossetània ha publicat més de 1.200 títols. Actualment va a un ritme d'un centenar de publicacions per any. Disposa d'unes 40 col·leccions diferents, entre les quals n'hi ha unes quantes dedicades a l'excursionisme, la natura i el turisme. En concret, Azimut, Croma, les Guies Insight i Excursions amb nens. Anem a pams. Comencem amb Azimut, que disposa de més de 140 títols diferents.
La col·lecció Azimut és la col·lecció de referència en aquesta línia del segell de Cossetània Edicions. Són rutes d'excursionisme i trobem rutes, jo m'agrada dir que no hi ha cap comarca de Catalunya a la qual no hi trobem una ruta ressenyada a dins la col·lecció Azimut, no? Són rutes per fer excursions, hi ha en diferents modalitats, per fer excursions a peu, per fer excursions en bicicleta, per fer excursions amb esquí, per fer excursions amb escalada, etcètera, etcètera, no? Per tant, en cada llibre d'aquests el que hi ha és ressenyada tota una sèrie de propostes amb un esquema per poder-ho fer amb curves de desnivell si és necessari, sobretot en el cas de la BTT i llavors l'explicació per poder seguir la ruta.
Continuem amb la col·lecció Croma. Hi ha més d'una vintena de títols diferents. El número 50 hi és molt important perquè ens proposa, per exemple, 50 excursions a cascades i salts d'aigua, 50 pobles amb caràcter, 50 joies de l'art romànic a Catalunya, 50 indrets amb encant al Montseny o 50 cellers emblemàtics. Són llibres que funcionen com a regal i que es troben a mig camí entre l'excursionisme i el llibre fotogràfic. Jordi Ferrer.
Sempre escull 50 activitats per fer, sigui anar a 50 llacs o 50 excursions escollides o 50 excursions a cascades, que és el que hem fet ara amb salts d'aigua, i hi ha sempre una fotografia espectacular de l'indret on hem d'anar, on podem anar, i llavors hi ha l'explicació de com anar-hi, també un petit esquema que ajudi el lector a poder doncs, fer aquesta excursió. Per tant, estaríem parlant d'un llibre que estaria a cavall entre la guia d'excursionisme, el llibre fotogràfic i el llibre de regal.
Pels que vulguin fer turisme de ciutats, l'opció és les guies Insight. Actualment hi ha editades 11 guies turístiques de les principals ciutats europees. Per exemple, Berlín, Budapest, Praga, Lisboa, Londres, Roma... I també n'hi ha de l'altra banda de l'Atlàntic, la imprescindible Nova York.
Les guies Insight són una col·lecció de guies de turisme en català. És una coalició que fem amb una editorial anglesa i el que publiquem són en català guies per visitar les ciutats. I fins ara hem publicat per entendre les principals ciutats d'Europa, més Nova York, tot i que en aquest moment el tema de les guies de turisme doncs, és més, molt complicat perquè no podem viatjar, no? I per tant esperem per entendre's que aquest mercat es recuperi en un futur proper quan les conseqüències de la pandèmia siguin molt menors.
Finalment, des de Cossetània ens proposen una quarta col·lecció que ateny les temàtiques habituals del nostre programa. És l'opció de voltar pel territori amb nens, en família. Són les excursions amb nens. 7 títols en els que ens proposen visites a llocs interessants i que, a més, disposen de llocs d'esbarjo especialment pensats pels nostres menuts de casa.
Les excursions per poder fer en família amb els amb nens, repartint el territori en diferents zones, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, etc. Són unes propostes perquè la gent pugui fer en família i que sempre hi hagi una àrea de pícnic on la família i els nens es puguin retrobar allà i fer doncs, el seu descans.
Un dels últims títols publicats i que ens recomana el director general del Grup Nou Editorial correspon a la col·lecció Croma i porta per títol 50 excursions a cascades i salts d'aigua.
Repetiria aquesta que hem dit com a principal novetat, aquesta d'excursions a les cascades i salts d'aigua de Catalunya del Joan de Déu de Prats i Xopo. Jo diria que és un llibre extraordinari per la gent que vulgui regalar un llibre d'excursionisme per Sant Jordi. Trobarem també dins els nostres llibres de natura, assajos de natura com el Batet del Bosc, i també fins i tot trobarem llibres infantils de natura que dins la nostra col·lecció amb il·lustracions extraordinàries.
Excursionisme, natura, turisme, temàtiques molt presents per Cossetània Edicions, un editorial de Valls que té una especial sensibilitat per presentar-nos l'amplíssim patrimoni que tenim a Catalunya i fer-ho de molt variades formes. El catàleg el trobareu dins la web www.lafinestralectora.cat i els originals a la vostra llibreria de referència.
Sendes.
Doncs vinga, que arriba el temps de la secció de senderisme aquí al Sendes. Tenim ja aquí el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Bon dia, Déu us guard, molt bé.
Tornem a estar alliberats per poder voltar al territori. Però bé, com que teníem una sèrie de senderisme de pandèmia...
Continuem.
Home, ara sap greu deixar-lo a mitges, no?
L'acabarem, sí.
Anem pel número 6 de 10, per tant, doncs encara farem aquests 4 últims, aquestes 4 últimes propostes, més d'àmbit local, evidentment, del que és l'agrupació excursionista de Martorell, que també són interessants perquè qualsevol que ens escolti doncs es pot passar per Martorell als voltants.
No hem de desmereixer els voltants.
Clar que no. A on anem avui, va?
Avui us proposo anar a la Creu de l'Aragall, però en una versió força completa, diguem-ne, perquè en comptes d'anar i tornar de la manera més curta i ràpida, anirem a fer una volta per Castellví, passarem per un parell de miradors, ens acostarem després a la Font de la Saborida, passarem per Can Cases i entrarem finalment a la Creu de l'Aragall per Ponent, és el cantó oposat a l'habitual de quan hi pugem des de Can Xandri i la Collada de la Pedra Dreta, i a la tornada baixarem al Mas de Sant Jaume i encara allargarem l'excursió revoltant el Montgoi per Llevant per fer cap als quatre camins i retornar a Martorell per les Torretes i el Camí del Repetidor.
Punt de sortida.
Doncs molt fàcil, hem de sortir de Martorell pel Camí del Cementiri, ens desviem de seguida per anar a passar per Santa Margarida i estalviar una mica d'asfalt, i arribem a Can Abat, després de passar sota el tobogan, que és la carretera de Gelida al Pou del Merli, i fins aquí hem anat, doncs després que dèiem de passar pel tobogan, arribem a Can Abat, fins aquí havíem anat planejant pel costat de camps i horts, a Noia amunt. A Can Abat traspassem l'autopista per un pont i ens enfilem cap a Castellví de Rosanes per entre vinyes i oliveres, traspassem la carretera de Gelida i entrem al poble per les Escoles Velles. I anem fins a la plaça del Roure, d'on arrenca un camí que entra en un bosc de pins. No gaire enllà, desemboquem en una pista ampla que hem d'agafar a l'esquerra i començar a pujar. Al poc tenim la primera anada i tornada curta per anar al primer dels dos miradors, és el de la Cadireta, una petita cinglera calcària just sobre Castellví, on un màstil fa onejar una senyera visible des de tota la rodalia. Retornem a la pista ampla i una mica més amunt tenim el segon caminet que ens mena al mirador del banc. Hi ha un banc de fusta per descansar i contemplar el paisatge. Retornem altra vegada a la pista i amunt un bon tros enllà la deixem en una placeta per un corriol recuperat recentment com a part del sender de la Teia, que ens porta a traspassar la capçalera del Torrent dels Àngels i sortir al poc a traspassar la carretera de la Creu de l'Aragall a Gelida, just al costat de la Font de la Saborida. És un racó d'anomenada, és un racó amb uns grans plataners. Després de veure de la famada font, una pista ens porta a Can Cases, és un mas i una casa mig modernista en un paratge idíl·lic amb vistes cap al Baix Llobregat. D'aquí en sortim per una pista que ens porta a traspassar de nou la carretera de la Creu de l'Aragall, a tocar del Coll de l'Aragall, la seguim un trosset avall cap a Gelida i la deixem per un camí que ens puja a tocar de la urbanització en una placeta sense sortida. D'aquí anem a buscar la cinglera calcària on hi ha la torre de vigilància d'incendis i la Creu de l'Aragall, amb unes vistes espectaculars de 180 graus des del Garraf fins al Penedès. Des de la Morella veiem el delta del Llobregat, Barcelona, Collserola, Sant Pere Màrtir, el Puig d'Olorda, el Puig Madrona, veiem Montseny al fons, el castell de Sant Jaume a la vora nostra, el Turó del Castell, veiem Montserrat i la vista s'allarga fins al Montmell, Vilafranca enllà. Deixem la Creu de l'Aragall pels carrers de la urbanització per baixar a la Collada de la Pedra Dreta fins a tocar de Can Xandri i després pel Camí de les Deveses arribem a prop del Mas d'en Carmona sense arribar-hi ben bé, el deixem aquest Camí de les Deveses per anar de pla fins al Mas de Sant Jaume i aquí per la pista d'accés al mas ens acostem a les Basses i la Font de Sant Jaume netejades recentment i anem a revoltar el Montgoi per Llevant per un camí ufanós amb túnels de vegetació entre alzines i roures que ens porten a passar per davant de la Font Blanca, és una petita cova, agafar el camí de les mines de plom, fer cap als quatre camins i retornem a Martorell allargant encara la proposta pel camí de les Torretes i el del Repetidor més planer que no pas baixar de dret per la Roca Dreta.
Anem a fer la fitxa tècnica distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 20 quilòmetres i mig.
Déu-n'hi-do. Desnivell?
650 metres de desnivell positiu.
Temps?
Unes 5 horetes efectives.
Grau de dificultat?
Bones. Dificultat jo li posaria entre 2 i 2 i mig sobre 5.
Sobretot per això, no? Que dèiem 20 quilòmetres.
Sí, ja és una proposta...
Una senyora excursió.
Considerable.
I documentació, què podem trobar?
Tenim el web de l'AEM, i trobareu l'enllaç a Wikiloc d'aquesta proposta que us hem fet d'avui. El web de l'AEM és am.amartorell.com o també el podeu trobar directament a Wikiloc com a usuari agrupació excursionista de Martorell.
Doncs molt bé, Xavi, una nova proposta d'aquest senderisme de pandèmia, proposta capítol número 6 de 10. Ens en queden 4. Gràcies i fins al proper programa.
A reveure.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Hola, som la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Us volem parlar de Benín a través del llibre La Cora i el Griot, viatge a les tradicions ancestrals de Benín i Burkina Faso. El mes de febrer s'ha publicat a Tuixit Edicions.
Doncs la Conxita i la Rosa, dues viatgeres a qui els agrada conèixer món. I els Sendes ja ens ho han demostrat. En venia a parlar-nos de Mèxic, de Sud-àfrica i del Senegal. I ara ho fan de l'estada a Benín i a Burkina Faso. Avui, tercer i darrer capítol sobre Benín, un país de l'est africà que és estret i allargassat, encaixat entre l'oceà Atlàntic cap al sud i el riu Níger al nord. Un país ben variat, regat per climes equatorial al sud, cap a la zona de la costa, tropical al centre del país i de sabana i semiàrid cap al nord. I d'una geografia humana ben interessant que ara mateix la Rosa i la Conxita ens expliquen.
El poble subterrani de Gonglo va ser utilitzat pels guerrers Fon per amagar-se en l'època de les guerres ètniques. En aquesta zona s'han trobat unes 50 cases construïdes al segle XVI. També va ser refugi de guerrers o forat de guerra i van ser utilitzats durant les lluites entre les ètnies Fon i Yoruba. Aquests refugis van servir com a habitatges. Per això compten amb sales d'estar, dormitoris, instal·lacions de cuina i pous. Baixem a un dels refugis per unes escales de fusta gruixuda. És un gran forat circular en un sòl argilós que deu tenir una profunditat d'uns 10 metres. És molt fosc i hem d'encendre la llanterna. En arribar al fons podem veure les entrades dels compartiments laterals que feien d'amagatall. Quedem esgarrifades quan diuen que en aquest lloc hi podien viure unes 40 persones. És humit i està ple de mosquits. A dalt posaven branques per tapar l'entrada.
Visitem la històrica i antiga ciutat de Bomey. Prové de la paraula Fong Agbome, que significa l'espai tancat entre muralles. La ciutat és coneguda com el santuari de les religions tradicionals vudú. Comencem per l'antic complex reial, rodejat d'un alt mur que protegeix els palaus, i coneixem més la seva història. Veiem l'escultura d'un gerro amb molts forats, sostingut amb unes mans que intenten tapar-los amb els dits. És una reproducció del símbol de Benín que representa tot un gest de solidaritat. Per evitar que es perdi l'aigua del gerro, tots els súbdits del regne han de posar un dit en un forat. Si tothom ho fa, podran beure aigua. Visitem els dos palaus que estan restaurats, que són justament el del rei Gecko i el rei Lele. Són els més destacables del recinte des del punt de vista històric i artístic, sobretot pels baixos relleus que representen herois de mites tradicionals, símbols dels governants i escenes de rituals nacionals. Entrem en una sala on hi ha representades les amazones de Dahomey. La seva història és fascinant. El cos de les amazones és l'únic exèrcit totalment format per dones del qual hi hagi constància històrica. Eren verges o dones obligades al celibat. Formaven part de la guàrdia personal del rei i durant les batalles el protegien i se sacrificaven per ell sense dubtar. Van arribar a ser unes 6.000, però amb el temps es va anar reduint el nombre de guerreres.
Gran Popo es troba entre les sorres daurades del golf de Guinea i les llacunes interiors on desemboca el riu Mono. Quan ens acostem a la platja, quedem impressionades de la força que té l'aigua de l'oceà Atlàntic. És un indret tranquil amb acolorides cases de fusta, que convida a relaxar-se. Anem a una cerimònia vudú. Els tangbetos van coberts per unes estructures o màscares fetes amb llargues tires de ràfia que recorden un paller i que cobreixen l'home que hi ha sota. Al seu voltant hi ha dos homes que li van donant instruccions, i quan comença a girar, els nens i les dones corren perquè no els toqui. En els rituals vudú s'entra en comunió amb la naturalesa per mitjà del ball. Uns músics porten tota mena d'instruments de percussió i algun esquellot. Tot el poble reunit dansa, segueix el ritme i fa una gran xerinola. Quedem impactats d'aquesta experiència. Naveguem per les aigües tranquil·les del riu Mono i gaudim del paisatge enmig de manglars. Veiem un pescador de l'ètnia Mina que organitza la xarxa prop del riu. La vida es fa a les vores del riu atapeïdes de palmeres. No només s'hi pesca, també s'hi fa vida social, s'hi renten els plats, la roba i fins i tot hi té lloc la higiene personal. Visitem els poblats, en un d'ells trobem un nen enfilat a dalt d'una palmera, com si fos un mico. Porta un matxet a la boca que utilitza per tallar els cocos que deixa caure. En un altre ens ensenyen el procés artesanal que utilitzen per l'obtenció de sal. Posen unes olles d'alumini al foc fins que bull l'aigua de gran concentració salina. I quan s'evapora, deixa una pasta blanca que és la sal. El temple animista de les Pitons és un lloc erigit en honor a aquestes serps, considerades sagrades i que són la representació d'Ang B, la deïtat serp i la connexió de l'home amb la terra. L'espècie de pitons que hi trobem no és verinosa. Mata les seves preses per constricció i pot arribar a tenir grans dimensions. Però als fons aquests reptils donen salut i bona sort i simbolitzen la continuïtat de l'ètnia. Per això els vigilen sacerdots iniciats i està totalment prohibit matar-los o molestar-los. Quan entro al temple animista, primer em fa molta impressió veure les diverses desenes de serps de moltes mides i colors diferents. Tot seguit, el responsable n'agafa una i se la posa al voltant del coll. La toco i la trobo freda. Faig un pas enrere quan m'adono que es mou i treu la llengua. Em diu que no pateixi perquè no em picarà, tot el contrari. Si me la penjo al coll em donarà sort. Llavors me la col·loca i constato que no n'hi ha per tant. Fins i tot la Rosa, que tenia pànic a les serps, en veure que tothom se la posa a sobre, s'ha animat a fer-ho i l'ha acariciat i tot. Està contenta perquè ha estat una prova de superació.
Ouidà és un poble situat a la costa atlàntica de Benín, a 42 quilòmetres de Cotonou. És el principal centre del vudú i la seva població pertany a l'ètnia Fon. El regne de Dahomey es va enriquir molt amb la venda d'esclaus als europeus. Des del segle XV fins a principis del XIX va ser un lloc de comerç d'éssers humans. Els reis de Dahomey els capturaven a l'interior del país a tribus veïnes o rivals. Fem la ruta dels esclaus per un camí de 4 quilòmetres fins a arribar a la porta de no retorn, a Ouidà. És un arc de triomf en reconeixement a les persones que van sofrir per l'esclavitud. Té uns relleus que representen els captius. Més tard, visitem el Museu de l'Esclavisme situat a l'antic fort portuguès, una de les tres fortaleses construïdes pels europeus per controlar el comerç d'esclaus. Anem fins a la plaça de les subhastes, on hi havia el mercat d'éssers humans. L'anomenen Xatxa. La casa, que té una porta verda, era on hi havia el ferrer que fabricava els ferros que servien per marcar l'esquena dels esclaus en ferro roent com si fossin bestiar. Era molt dolorós i els posaven un drap a la boca perquè no poguessin cridar. Després els encadenaven.
Hem provat una mica de tot, ja que la gastronomia es basa en menjars simples, però saborosos. També hem begut cerveses del país i els ingredients que utilitzen tenen una bona qualitat, bàsicament verdures i peix. La mandioca, la batata, l'arròs i el sèsam són els ingredients més utilitzats, sobretot com a acompanyament. El peix és fresc, tant el de l'aigua dolça com el de l'aigua salada. Acostumen a cuinar-lo a la brasa. Les carns de vaca, cabra i ovella són les més utilitzades a la cuina beninesa.
L'origen de la ciutat Lacustre de Gambier es remunta a l'època del tràfic d'esclaus. Els seus habitants es van establir en cases flotants per defensar-se dels guerrers que la seva religió els prohibia entrar a l'aigua. Mentre naveguem, descobrim la peculiar forma de recol·lectar els peixos amb diferents tècniques de pesca. Trobem un gran trànsit de piragües que transporten bidons d'aigua i diverses mercaderies.
Ha estat una bona experiència recórrer en barca enmig del mercat flotant, envoltat de cases de bambú. Em quedaria a Gambier. Em va impactar molt veure com es pot viure enmig d'un llac. Anar cada dia a buscar l'aigua, comprar al mercat i fer totes les activitats quotidianes en barca. Tot i que no crec que m'adaptés molt temps a viure damunt l'aigua, ja que no hi estic acostumada.
No tenim temps per més. Hem de marxar, no sense abans recordar-vos que tenim un podcast de la xarxa en el que podeu recuperar aquest i anteriors programes. A la carta.cat/sendes-radio. Salutacions a tot l'equip que fa possible el Sendes, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als controls de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta nova aventura. Us esperem a la propera. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta. Conscious confession of